Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
6 minuts que passen de les 5 de la tarda. Ara ha arribat el moment de parlar de ciència i avui contem amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Joan Anton, com estàs?
Molt bé, Mercè, molt bé.
Què ens portes avui?
Us porto que ens movem.
Vinga, doncs ens movem.
Ritme de vals.
Què et sembla?
A ritme de vals, la Terra movent-se a ritme de vals.
Doncs nosaltres ens movem perquè, clar, la Terra, aquests moviments de la Terra parlarem, no, Joan Anton?
Sí, parlarem de molts moviments, veuràs, i tot i això no són tots els que coneixem. Només explicarem aquells més coneguts i altres que no ho són tant, però vull dir que hi ha molts moviments. I si vols, comencem pels dos que ens van ensenyar a l'escola.
Vinga, va.
El de translació i el de rotació. Te'n recordes, aquests?
Sí, ara que ho has dit, m'ha vingut al cap ràpid.
Doncs, com qualsevol planeta, en òrbita, ens belluguem al voltant de l'estel, del Sol. Això és el moment que anomenem de translació. Quan triguem a girar en donar un tomb al voltant del Sol? Mira, m'ho he apuntat perquè aquesta no me la sé. Altres sí que me la sé, però aquesta no me la sé de memòria. Són 365 dies, 6 hores, 9 minuts i 9,54 segons aprox, perquè això té algunes variacions que després en parlarem. Val? Per tant, la pregunta és per què hem definit un any de 365 dies quan en realitat acabem de dir que no triguem 365.
Clar.
Triguem 365, 6 hores, 9 minuts i uns quants segons. La raó és que, bueno, i ara veuràs, hem de corregir aquests 365 dies.
O sigui, és imperfecte, diguéssim.
Com aquest. Total, hem arrodonit i hem dit 365. I això ens ve culturalment de civilitzacions antigues. Però ja els romans se'n van adonar que havien de corregir aquest valor perquè, si no, no quadrava. Imagina't el que seria tenir el sol de l'estiu al gener. Si no corregíssim, és dir...
Tindríem això, no?
El sol se'ns mouria al llarg de l'any i no tindríem estius ni primavera. És dir, se'ns mourien de mesos. Igual la primavera seria l'octubre, imagina't, no? Per corregir-ho...
Què hem fet?
Els anys de traspàs.
Clar.
I aquí ve la fórmula aquella que molts ens preguntàvem de peques. Per què aquesta fórmula tan estrambòtica?
Sí.
No? Aquesta que diu que cada 4 anys sumem un dia a l'any, excepte els que acaben amb 0-0, que no se'ls suma res... excepte els que acaben en 400, o que són multiplicats, que sí que se'ls suma. És a dir, hem anat fent una aproximació perquè a llarg termini acabi donant 365 dies, 6 hores, 9 minuts i uns quants segons. Fixa-t'hi que si a cada 4 anys li sumem un dia, vol dir que en realitat estem fent un any de 365,25.
Val.
Això vol dir 365
Veus?
I 6 hores. Ja quasi ho tindríem. Ja quasi ho tindríem, perquè et deia 365, 6 hores i 9 minuts.
I 9 doncs, minuts.
Només afegint un any cada 4 anys, un dia, perdó, cada 4 anys...
Ja ho tenim.
Ja quasi ho tenim. Però tot això encara queden algunes petites correccions que fem cada centenar d'anys o cada 400 anys. I aquesta és la fórmula de l'any de traspàs. Recordem, sumem un dia cada 4 anys, excepte els que acaben en 0-0, però sí els que són múltiples de 400.
Saps qui fa anys el 29 de,
no,
de febrer?
No.
Pedro Sánchez.
Hola, no ho sabia.
No ho sabia.
No.
Bueno, n'hi ha molts, eh? Hi ha molts de...
Bueno, per estadística n'hi ha d'haver.
N'hi ha d'haver.
N'hi ha d'haver.
N'hi ha d'haver, n'hi ha d'haver. I jo tinc una curiositat, perquè jo tinc un conegut que fa anys, ell i la seva filla.
Va, aquesta...
Que això és casualitat, també.
I ho deuen celebrar el dia abans.
Ells, mira, aquesta és una altra. Ho celebren l'endemà.
L'endemà. Bueno.
L'1 de març. Va. Sí que ho celebren, doncs, a l'endemà. Aquest és un pas, diguéssim, que m'agrada això, de avui farem ball, no? Ballarem.
Exacte, avui ballem, estem
avui
constantment ballant.
Però hem de fer algun altre pas més, o no?
Sí, d'entrada dir-te que ballem molt ràpid, això que, molt de pressa, això que acabem això, de dir ho fem molt de pressa. Si ens poguéssim mirar des de fora...
Això...
girant al voltant del Sol, giraríem a 108.000 km per hora.
Mare meva!
Això vol dir 30 km per segon. Això és la velocitat promitja a la que es mou la Terra al voltant del Sol. Molt bé, ja tenim el de translació. De translació. Anem al de rotació. El de rotació, aquest és més facilot, no? És el que ens regala el cicle de dies i de nits, que és fonamental per al segon de la vida tal com la coneixem. Però aquí tornem a un problema, perquè és que a la natura li importa un pepino el que els humans, saps? Diguem, mira, la Terra gira, en donar un gir complet, triga 23... Aquesta sí, amb la seta memòria.
Aquesta sí, eh?
23 hores, 56 minuts i 4 segons. Falten 4 minuts per les 24 hores. 23 hores, 56 minuts.
Clar.
Falten 4.
I què fem?
Llavors, per què hem definit un dia de 24? Doncs perquè al mateix temps que nosaltres girem al nostre voltant,
sí,
també ens movem en òrbita al voltant del Sol. De manera que la perspectiva amb la que veiem el Sol ha canviat una mica. Quan hem girat del tot, 23 hores i 56 minuts, el Sol no ocupa la mateixa posició que ahir. Perquè com que ens hem mogut també, ocupa una posició una mica diferent. I això no ho volem. Volem que cada dia el Sol ocupi la mateixa posició al cel. Perquè si no, tindríem Sol a les 12 de la nit. O tindríem Sol a les 8 del vespre, o seria de nit a la 1 del migdia. Això no ho volem. Sempre volem que el Sol, a les 8 del matí, estigui sempre al mateix lloc, aproximadament. Per tant, hem de corregir 4 minuts, per això hem definit un dia de 24 hores, que és el que triguem en tornar a veure el Sol en el mateix punt a l'espai. Per tant, sí que girem en 23 hores i 56 minuts. Si nosaltres poguéssim anotar on és un estel, a l'endemà, quan tornéssim, aquell estel tornaria a ser al mateix lloc al cap de 23 hores i 56 minuts, però no el Sol. Perquè, com que ens hem girat al voltant del Sol, el Sol també se'ns ha mogut una mica errònia, i per això necessitem afegir en el dia 4 minuts fins a les 24 hores per tornar a tenir el Sol al mateix lloc.
I, Jonathan, girem d'oest a est?
Clar.
O com va aquesta gira?
Clar, nosaltres observem el cel, nosaltres ens sembla que nosaltres no girem, vale? Per això, doncs, tota la història, la humanitat s'ha sentit com privilegiada i ens hem cregut que era tot el demés el que girava. En veritat, som nosaltres, no? Però nosaltres ens sembla estar quietons i veiem que els objectes surten per l'est i se'n van cap a l'oest. Per tant, com deies, nosaltres ens movem d'oest a est. La Terra gira en sentit contrari. Per això els objectes surten per l'est, s'eleven i s'amaguen per l'oest. Per tant, nosaltres girem d'oest a est. I abans dèiem, al voltant del Sol ens movem molt de pressa.
Molt.
Doncs nosaltres també girem molt de pressa, però aquí hi ha truquillo, perquè depèn d'on estiguis de la bola de la Terra, gires més o menys de pressa. Per exemple,
si
te'n vas al pol, no gires. És a dir, sí gires, però a zero velocitat. És a dir, gires sobre tu mateix, no estàs fent cap. Però, en canvi, si te'n vas a l'equador, el cercle que tu dones equival a girar a 1.600 quilòmetres per hora.
Molt.
Per tant, en funció d'on estàs de la Terra, tot i que tot gira solidàriament, l'equivalent de la velocitat a la que gires és diferent. El pol, tu no et mous del lloc, tu estàs girant sobre tu mateix, però no et mous del lloc, en canvi a l'equador fas una volta increïble, eh? I això equivaldria a aquests 1.600 km per hora. Aquest és el moviment de rotació. A més, recordem que la Terra gira una mica rona inclinada.
Sí, que això sempre ho recordem, eh?
Sí, una mica tombadeta, i això és la roda de les estacions de l'any.
Ui.
Que això ho vam explicar. Recorda que
dèiem,
no té res a veure, i encara hi ha llibres de text d'alguna escola que he vist que s'equivoquen, això em sembla una cosa increïble, és ple segle XXI, que diuen que les estacions de l'any té a veure amb la distància Terra-Sol. No. Només té a veure en que la Terra gira una miqueta inclinada, i per tant, la inclinació de la llum del Sol també arriba diferent, i això és el que ens provoca. Les estacions, estius, hiverns, etc.
I, Joan, la inclinació de la Terra causa alguna altra cosa?
Sí, ara veurem que hi ha alguns altres efectes, que és de balanceig d'aquesta inclinació, però deixa'm abans que et digui un efecte molt xulo, que es diu Coriolis, que és molt bonic, perquè això que et deia de que la Terra gira, però en funció d'on tu estàs, si a l'equador o al pol, et sembla que gires a velocitat diferent, provoca un efecte que nosaltres, per exemple, veiem a les tempestes o als ciclons. Quan tu te'ls mires, veuràs que l'hemisferi nord, la tendència de l'atmosfera és a girar en sentit antihorari. Si tu mires com giren les depressions i tot això, giren en sentit antihorari, o els huracans, no? Si te'ls mires de l'hemisferi sur, veuràs que giren en sentit horari. Això és un efecte anomenat Coriolis, i és degut a aquesta diferent velocitat de gir en funció d'on tu et trobis. Per exemple, imagina't que ets a l'equador i em vols llançar una pilota, i jo sóc a Sant Cugat, que és on visc. Jo et faig moure, però jo em quedaré...
Tu em quedes a casa,
però tu et faig anar a l'equador. Llavors, si no fas res per corregir com em llences la bola, la bola no m'arribarà. perquè tu estàs a l'equador i estàs girant molt més de pressa, t'estàs desplaçant per l'espai, molt més de pressa del que jo, que sóc més al nord, giro. Per tant, tu hauràs de corregir la manera com m'envies la bola. I perquè m'arribi a les meves mans, me l'hauràs d'enviar en direcció cap a la teva esquerra. Si ets dretana, tiraràs una mica rona cap a la teva esquerra. Val. Perquè tu estàs girant molt de pressa.
Sí.
Si ara et mous al pol,
sí,
jo em seguiré quedant a casa, i em tires la bola, també l'hauràs de corregir.
Fas moure a mi, eh?
Sí. També l'hauràs de corregir amb la mateixa direcció. I això és el que es coneix com a efecte Coriolis i fa que les masses d'aire, per exemple, tinguin tendència a l'hemisferi nord a girar cap a l'esquerra, en sentit antihorari, i al sud, cap a la dreta, en sentit horari. I això afecta moltíssimes altres coses.
I el que deies tu, aquesta inclinació de la Terra també afecta altres nivells, no?
Sí, correcte. Llavors tenim, per exemple, el moviment de precessió. El moviment de precessió és com una baldufa. Ens hem d'imaginar una baldufa girant i aquesta baldufa està una mica lleugerament inclinada. Doncs la baldufa, el moviment de precessió, el que fa és que aquest eix també dongui un tomb. Sense deixar de tenir la inclinació que té, 23 graus i mig, que això és el que té la Terra, però apunta a una regió del cel diferent. Fa com un gran cercle, perquè gira tombada. I això és el mateix que fa una baldufa. Aquest moviment n'anomenem de precessió i triga 25.776 anys en fer un tomb complet. És a dir, en tornar a l'eix a apuntar al mateix lloc. Això té un efecte xulíssim, que és que a l'estel polar. A l'estel polar, com saps, és molt fàcil de localitzar en el cel, ens indica el nord. Però ens indica el nord...
I, perdó, Joan, em dius molt fàcil de localitzar al cel.
Perquè, mira, hi ha una constel·lació. Les constel·lacions són figures mitològiques, que els nostres antics van inventar. Hi ha una constel·lació que és la clau de tot el cel, que és l'Ossa Major, perquè és la més senzilla de reconèixer. Si un se sap l'Ossa Major, pot trobar moltes altres coses. És com anar en un poble i no coneixes el poble, però vols anar al centre, aixeques la vista i mires on és el campanar de l'església. I vas cap allà, i aniràs al centre del poble. Doncs l'Ossa Major és el campanar del cel. Un cop tu tens localitzat l'Ossa Major, hi ha un moviment imaginari que fas amb els dos estels que estan a la cua del carro, que si estires aquella recta que fan, zin, te'n vas a petar a l'estel polar. Això és més difícil d'explicar que de dibuixar o de veure.
No, però ho has explicat molt bé, perquè ja ho he imaginat ràpid.
Val, doncs l'estel polar no està a la constel·lació del Gran Carro, de l'Ossa Major. Utilitzem l'Ossa Major per trobar l'estel
polar. Per anar cap allà.
Molt bé, ara ja tenim l'estel polar.
Localitzat.
Ens marca el nord.
Sí.
Però ens marca el nord ara, però no sempre durant la història de la humanitat i, òbviament, de la Terra, ha marcat el nord. Perquè l'estel polar, pobreta, no té res d'especial. Ell no té una etiqueta que li diu i tu has de marcar el nord. Simplement hi ha la casualitat, dona la casualitat, que en aquest moment el nostre eix de la Terra, que està inclinat, apunta cap a una regió de l'espai on hi ha un estel molt a prop que l'hem anomenat estel polar. I, per tant...
Però és de casualitat.
De casualitat. Però com que ara dèiem que l'eix de la Terra té aquest moviment de precessió que en 26.000 anys, més o menys, dona un tomb sencer, arribarà un moment que ja no tinguem estel polar. O que hi hagi altres estels que ens marquin al nord que no sigui aquest estel. Per exemple, quan els fenicis exploraven la Mediterrània, ells no tenien estel polar. L'eix de la Terra apuntava cap a un lloc on no hi havia un estel brillant tan a prop d'aquell lloc, no? I ells es guiaven pel cel, sí, per les constel·lacions, però no tenien un estel polar. Ara el tenim de casualitat, però d'aquí a 5.000 anys, l'eix de la Terra s'haurà mogut, haurà continuat girant, i haurem perdut aquest estel polar, i potser no hi haurà estel polar. I d'aquí 13.000 anys n'hi haurà un que serà Vega, que és un estel brillantíssim del cel, que serà la polar. Per tant, això és degut a aquest moviment que fa a l'eix de rotació de la Terra, que s'anomena precessió. I després tenim el moviment de nutació.
Nutació.
Que és un cabasseig. És a dir, aquest sí que a l'eix de la Terra fa amb una balla. Mentre va girant, te l'has d'imaginar fent el de precessió, girant així, i alhora fent pum-pum, amb una balla. Això és un moviment molt petit, amb un període de 4 anys, si no recordo malament, i és molt petit, modifica molt poc la inclinació de l'eix de la Terra, però tot això l'hem de tenir en compte per quan fem càlculs astronòmics o fem trajectòries de naus i coses d'aquestes. Quan els únics favorits són els quins dels teus amics i la lluna als peus del far. No tenim pressa, no volem marxar. L'estiu té la pell lluna, explica'm en alguna... Quedem-nos...
Avui estem parlant amb el Joan Anton Català, aquí, Fabricació Pròpia, Ràdio Estel. Estem parlant d'aquests moviments de la Terra i diria, Joan Anton, que també hi ha un altre moviment del que
sí.
ens vols parlar.
Abans dir-te que diria que m'he equivocat i ara ho corregirem, perquè les coses s'han de corregir. He dit un 4 anys, la notació no, són sí. 18 anys.
Ah, 18?
18.
Mira que jo he pensat i dic, 4 anys. Jo ho penso amb els tempos del Joan Anton i dic, trobo que és poc.
Ah,
jo ara
doncs, 18, de llesta, 18 que tampoc és molt, 18, eh?
Sí,
però són 18,
però
no són
18,
4.
Eh?
No són 4, són 18. Ara sí que te'n diré un de molt,
a quin,
molt poquet.
Va,
es diu el moviment de Chandler. I aquest, el seu període, aquí sí que...
I res a veure amb Friends, eh?
No, aquest són 433 dies. Una mica més d'un any. 433 dies. I és un moviment molt peque que l'hauríem de visualitzar de la manera següent.
Sí.
Ara ens n'anem al pol i t'acompanyaré per no fer que vagi sola.
Sí, per
no?
favor, que a mi aquestes coses fan una mica respecte.
I ens posarem amb el pol. Imaginem que estem sí. situats al pol, no?
Sí.
De manera que l'eix de rotació de la Terra sortiria pels nostres peus i pel nostre cap. És a dir, entraria pels nostres peus i sortiria pel cap. Aquest és l'eix en què gira la Terra. Doncs el que veuríem, si observéssim el lloc del Terra del qual surt l'eix, veuríem que fa una figura irregular que es mou al cap de dies, es va movent, no sempre surt pel mateix lloc, i descriu com una figura que pot oscil·lar entre els 3 i els 15 metres. És a dir, es desplaça sí. fins a 15 metres del lloc on havíem començat a notar que sortia l'eix de la Terra. No? I al cap de 433 dies torna a sortir pel mateix lloc on sortia. És a dir, durant 433 dies marca a Terra com una figura irregular, ara es desplaça cap allà, ara cap aquí, ara una mica, que arriba a tenir fins a 15 metres de desviació
sí.
respecte al lloc on havíem començat, i al cap de 473 dies torna. Al mateix lloc. Això és com un moment això irregular que té la Terra, que pensem, no el tenim molt clar, però pensem que és degut a pertorbacions que realitzen altres planetes del sistema solar, per exemple, Júpiter, que és el planeta més gros, doncs té pertorbacions, i també per pertorbacions pròpies de la Terra. Per exemple, depèn de com es desplacen els vents, quan peten contra les serralades, els vents empenyen.
Sí.
Poden empènyer cap a un costat o cap a l'altre costat. Poden modificar una mica aquestes inclinacions de la Terra. Les masses oceàniques igual, els moviments de les
sí,
masses oceàniques, els terratrèmols... És a dir, també hi ha efectes propis de la Terra que generen com unes irregularitats en el gir de la Terra que fan que aquest eix es desplaci una mica erroni, que no sempre surti pel mateix lloc. Aquests moviments són tan petits, ja ho veus, 18 metres màxim,
sí.
que no es tenen en compte habitualment per cap càlcul d'aquests aproximats que es fan del cel, però per altres càlculs que diguem, el resultat ha de ser molt precís, s'han de tenir en compte.
I hem parlat, Joan Anton, dels paràmetres de l'òrbita de la Terra, però sempre es mantenen igual, aquests
no.
paràmetres?
No, i aquí tornem a tenir altres desviacions que s'anomenen els cicles de Milankovic. I aquests són desviacions ja no amb com gira la Terra sí. o amb com és, en com d'inclinada està, que és el que fins ara hem parlat, sinó amb els paràmetres de l'òrbita. Per exemple, la distància Terra-Sol o també... com d'allargada, és a dir, com de poc circular és l'òrbita. Sabem que l'òrbita dels planetes no és exactament circular, això ens ho va dir Kepler. Són el·líptiques, són com deformades, són com ous, com una figura d'un ou,
sí.
no? Doncs aquesta figura d'ou també està deformada al llarg del temps. I això són variacions que ens costa molt de calcular, que són totalment irregulars, i que aquestes sí, creiem que estan provocades per la pertorbació dels altres planetes del sistema solar. I creiem, tot i que no n'estem segurs, que aquestes irregularitats han provocat, al llarg de la història de la Terra, cicles com les glaciacions, per exemple. És a dir, canvis molt importants amb el clima de la Terra, degut a la variació d'aquests paràmetres orbitals de la Terra, que ja et dic, s'observen a l'engròs. Ara no els podem observar, això s'observa, te n'adones quan te'n vas un milió d'anys darrere, o 2 milions d'anys darrere, i que som pràcticament incapaços de calcular, pràcticament incapaços de projectar a futur, perquè això són moviments que es generen en períodes enormes.
Hi ha algun altre moviment heretat o no?
Els heretats. Els heretats són els que nosaltres no hem pagat per ells, però ens regalen. Per exemple, si tu poguessis mirar el Sol i el sistema solar des de fora, no estessis dins del sistema solar, veuries que el Sol, com tots els estels de la Via Làctea, gira al voltant de la nostra galàxia, del centre comú de masses de la nostra galàxia. Tota la galàxia està girant. Doncs el Sol gira al voltant de la galàxia i ens arrossega a tots els planetes. Nosaltres anem al darrere.
Clar.
Imagina't aquest moviment de gir, nosaltres girem al voltant del Sol, però alhora El Sol també està girant al voltant de la galàxia i, per tant, nosaltres també estem girant al voltant de la galàxia. Triguem 226 milions d'anys en donar un tomb sencer a la galàxia. Per tant, imagina't si ens movem constantment, ja sigui girant, ja sigui fent aquest balanceig, ja sigui en moments regulars, en moments irregulars, molt de pressa, molt lent, depèn d'on estiguis, constantment, ens movem constantment.
Doncs escolta, Joan Anton, moltes gràcies.
De res, de res.
Aquest repàs avui dels moviments de la Terra ho hem fet amb el Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic, com sempre un plaer.
Igualment. L'estiu té la pell bruna, explica'm en alguna, quedem-lo junts a cantar-li al
mar, però dins la lluna els pèls del far, no tenim pressa, no volem... Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses, i totes de fabricació pròpia.
I després d'aquesta interessant conversa amb Joan Anton Català, seguim parlant de ciència aquí, al Fabricació Pròpia, perquè, a veure, quan pensem en aurores boreals, immediatament, què fem? Doncs pensem, bueno, a mi em passa, en un paisatge tot obert de neu. Pensem en el nord d'Europa i automàticament doncs, podem descartar que un fet així pugui passar a prop de casa nostra. Però i si sí que fos possible? De fet, aquest diumenge a la nit, els veïns de Pujalt van ser testimonis d'un espectacle gens habitual. Al cel de Pujalt es van poder veure aurores boreals. I, de fet, avui en parlem amb en Josep Maria Llenes, que és director de l'Observatori de Pujalt. Les van poder veure des de l'Observatori de Pujalt. Què tal, Josep Maria? Com estàs? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Pues sí, vam tenir un espectacle ben màgic. Quina tarda.
Però, escolta, és la primera vegada que ho veieu?
No és la primera vegada, tot i que podíem dir que... A veure, nosaltres tenim una càmera que havia al cel les 24 hores del dia, doncs va haver-hi un temps endarrere que per les càmeres el dia següent ens vam donar compte que es va veure doncs, una miqueta atenuament, però com aquest diumenge a la nit doncs, no l'havíem apreciat encara mai, la veritat.
I què és el que vau veure, Josep Maria?
Bé, bàsicament nosaltres, l'avantatge que tenim allà a l'observatori és que no tenim muntanyes al voltant nostre, el qual és una cosa fascinant, però és que tenim un paisatge únic, podríem dir, per aquí al voltant. I veure el Pirineu i veure realment com sobre del Pirineu tenir núvols com de color vermellosos, eren molt tènues, costava una miqueta d'apreciar, però l'avantatge de no tenir contaminació lumínica per allà a la zona doncs, va facilitar molt que es pogués veure un paisatge únic.
Per tota aquella gent que digui, ostres, sí, perquè clar, és el que deia abans, Josep Maria. Tu les has vist, les aurores boreals, fora de l'Observatori de Pujalt o no?
És una cosa que tinc previst de fer amb algun debat a la vida. Però de moment encara no, encara.
És que estem tots igual.
Ja, sí.
No som conscients de que es poden veure des d'aquí?
El que cal destacar és que no les teníem a sobre.
A veure, explica'ns això. Què són de diferents?
Clar. A veure, primer de tot, què és una aurora? Comencem per part.
Va, què és una aurora boreal?
Una aurora boreal, pràcticament, podem pensar que és una cosa que es produeix aquí sobre nostra, però no té molta relació. De fet, tot comença al Sol. El Sol que emet radiació cap a qualsevol punt del sistema solar.
Sí.
Quan arriba aquesta radiació cap a la Terra, què és el que es troba primer? Però el que es troba, podem pensar que és l'atmosfera de la Terra, però no és així. El que es troba primer de tot es troba el camp magnètic de la Terra, que és una bombolla invisible que envolta tota la Terra sencera. Bé, d'on surt aquest camp magnètic? Pues principalment surt dels pols, pel nord i pel sud. Mm. Però què passa? Que tota aquesta energia que ens ve del Sol i impacta contra aquest camp magnètic, el que fa és concentrar-se d'on emergeix tota aquesta energia, que és el pol nord i pel sud. Per això estem acostumats a veure sempre les aurores boreals pues, als llocs on més fred fa. Val? Què va passar aquella nit? Pues, el que va passar principalment és que vam tenir un esdeveniment al Sol pues, bastant més fort, que al cap d'unes hores pues, vam rebre a la Terra pues, quantitats de radiació més elevades. Doncs això va fer que aquesta radiació pogués entrar una miqueta a latituds una miqueta més baixes. Clar, quan parlem de latituds molt més baixes, no podem pensar que aquí sobre la península, França, ni molt menys. Estem parlant de que eren una cosa que s'estava veient a Anglaterra. El que passa en un lloc que no hi hagués muntanyes ni res per l'estil, es podia veure cap a l'horitzó, doncs això, que és núvols així com vermellosos.
I es podrà tornar a veure, creus o no?
Bueno, El que cal destacar és una cosa molt important. El Sol és molt dinàmic i és molt imprevisible, això sobretot. Què vull dir amb això? Que el Sol té un període d'activitat d'11 anys. 5 anys i mig de pujada i 5 anys i mig de baixada.
Val.
Doncs bé, ara estem justament en un període en el qual el Sol està bastant més actiu. Estem parlant que té moltes més taques solars, moltes més fulguracions que diguéssim, i esdeveniments pues, que són bonics de poder-se observar. Doncs bé, què vol dir? Que pot passar en qualsevol moment. Però ara estem en un període en el qual més probabilitat hi ha que es pugui tornar a repetir alguna vegada.
Fins quan, Josep Maria?
Doncs bé, el punt màxim arribarà cap a l'any 2024, és a dir, el proper any, cap a finals de l'any que ve. A partir de llavors ja podríem dir que començarà a disminuir a mica progressivament l'activitat del Sol. Fins quan? Doncs bé, podríem dir que en els propers 2-3 anys hi ha bastanta probabilitat que pugui tornar a passar un esdeveniment d'aquest estil de nou.
Mira, tinc una pregunta al guió, Josep Maria, que...
Diu... Suprèn-me.
No, ja veuràs. Podem dir que ja no cal desplaçar-se per veure aurores boreals o pujar a l'estat estrella d'un sol dia?
D'un sol dia és molt probablement... Descarto poder que ho puguem veure en propers anys.
Sí?
I va ser una... Es van tenir que... És a dir, perquè això passi, no només ha d'haver-hi un esdeveniment fort del sol, sinó que s'han de reunir una sèrie de condicions que fa que puguin tenir un cel nítid. Clar, aquests dies vam tenir doncs, aquestes borrasques que ens van afectar i que van el cel completament molt net. Això va ajudar moltíssim, completament. I justament, clar, la mala sort que vam tenir nosaltres, per exemple, és que quan va haver el punt més fort van arribar núvols. Per tant, si tenim un esdeveniment d'aquest estil i ens arriben núvols, no ajuda molt.
Malament.
Tot així, el que vull dir, el que es va veure aquí a Catalunya no té res a veure com si ho anéssim a veure amb la realitat.
Val. I quan va durar normalment aquesta escena tan magnífica?
Aquesta escena va durar al voltant d'unes 2 hores, 2 hores i mitja, no va arribar a 3 hores. Val? Tot i que normalment les aurores sempre solen ser-hi, amb més intensitat o menys intensitat, val? En aquest cas, amb una intensitat tan forta, va tenir un període d'això, un parell de 3 hores. No va arribar a les 3 hores directament.
I heu notat aquests dies? Perquè ara parlarem una mica de l'Observatori de Pujalt, Josep Maria, perquè tu ets el director. Això va passar diumenge, no? A la nit?
Correcte.
Heu notat aquests dies que us ha vingut més gent?
Gent aquests dies, no? Perquè això ho notarem al cap de setmana, que és quan ens ve la gent a visitar la cara al públic, però de gent preguntant-nos, enviant-nos missatges,
sí.
Trucades, d'això, bueno... Ho hem incrementat en un 10.000%, podríem dir, pràcticament.
10.000%,
Sí, és un munt de trucades, un munt de missatges de gent que ho havia intuït, però no estem segurs si és o no és.
Ja.
Que ha vist els avances que hem aconseguit i, bueno, per preguntar una miqueta sobre això.
Perquè, o sigui, pel que ens estàs dient, és bastant insòlid, doncs, que es puguin veure aquestes aurores boreals fora d'aquests països del nord d'Europa, no, Josep Maria?
És molt complicat, és molt complicat. És a dir, sí que pots a vegades estar al nord de França i poder-les veure com nosaltres les vam veure. Però més a baix, pràcticament, la latitud més baixa és molt complicat, molt complicat. Sí que és veritat que, per exemple, hi ha registres d'haver-se vist aurores boreals inclús a les Canàries. Ojo, a latituds molt més baixes. Però això parlem de l'any 1859. Des de llavors no s'han tornat a veure en aquelles latituds. Perquè es fa una miqueta la idea de poques vegades que pot arribar a passar.
I a banda d'aquestes aurores boreals que es van poder veure el diumenge des de l'Observatori de Pujalt, diguem-ho que esteu aquí a l'Anoia, oi, Josep Maria?
Sí.
Entre Calaf...
Correcte. Sí. Correcte.
Què es pot veure? Perquè és meravellós tot el que es pot veure. Perquè potser no es poden veure molt freqüentment aquestes aurores boreals, però es veuen unes estrelles espectaculars, no?
Bé, sí, allà l'avantatge que tenim és que les llums del poble les podrem apagar, el qual és un...
Quan sou a Pujalt?
Bueno, sense estem al voltant d'uns 200 i pocs habitants.
Quants has dit?
200 i poc.
Val.
Però una altra cosa és la gent que viu, que pot viure unes 60 persones. I doncs tenir l'opció de poder apagar les llums del poble fa que tinguem un cel espectacular.
I això ho feu? O sigui, apagueu totes les llums del poble, Josep Maria?
Sí, de fet, aquesta nit hem de fer una investigació i, bueno, nosaltres, quan fem investigació, no estem allà presencialment, sinó ho fem tot remotament a través d'ordinador, amb el telescopi i tal, però també podem agafar i apagar les llums del poble a distància. Per tant, podem deixar mig poble a les fosques
en
qualsevol moment. Sí.
I què s'hi veu en el cel de Pujalt?
Bé, per exemple, en un cas, quan, un exemple, els mesos d'estiu la Via Làctea la pots veure perfectament a simple vista. Clar, això només ho aconsegueixes en llocs on tinguis un cel completament fosc.
Sí.
No, pràcticament és molt complicat. A part d'això, doncs, les constel·lacions les pots incluir en totes, amb molta facilitat. I, bueno, hi ha certs objectes del cel que són molt tènues, que a vegades, depenent com tinguis de fina la vista, podríem dir, pots agafar i veure-ho també o intuir-ho molt tènuament, també.
I que us passeu la nit en vela, no?
Bueno, de fet, la vida de l'astrònom és bastant avorrida, al principi. Podem pensar que és agafar i, bueno, està, que es veu, que s'està descobrint. No, a veure, quan estàs investigant, bàsicament és revisar les pantalles que tot estigui funcionant bé i anar recollint imatges. Sempre aconsellem que quan un es dedica a aquest món a tenir una subscripció a Netflix, una cosa d'aquestes, perquè si no t'acabes avorrint durant tota la nit. Però fora d'això, la feina ve el dia següent. La feina ve el dia següent quan has d'agafar i processar totes les imatges que has aconseguit.
Yeah.
Bueno, allà sí que tens una feina gran. És a dir, treballes de nit però segueixes treballant durant el dia també.
Josep Maria, feu altres activitats o teniu previst fer algunes, fins i tot formacions que en els propers mesos per animar la gent a que us vingui a fer una visita aquí a l'Observatori de Pujalt?
Bueno, nosaltres cada cap de setmana, divendres i dissabtes, fem visites cada públic. De fet, entre setmana, com que som camp d'aprenentatge de la Generalitat, el Departament d'Educació ens venen escoles de dilluns a divendres, per tant, ho tenim sempre ple de visitants.
Sí.
Però sempre estem, ja et dic, cada públic obrim tots els caps de setmana i quan hi ha algun esdeveniment important també ho fem obert perquè tothom es pugui apropar. I també cal destacar que tenim dos telescopis més grans de Catalunya per fer recerca. Això ens ajuda molt i ens facilita molt per poder agafar i fer certes coses amb el cel que tenim aquí allà tan privilegiat.
Ara us deu fer cosa, no? Anar a dormir? I saps de dir, ai, com es torni a repetir? No? O què?
Jo només et dic que quan el diumenge de la nit, quan ho vaig veure i després ens va tapar,
sí,
jo crec que aquesta l'estona mirant, dic, bueno, va, es destapa d'algun moment, es destaparà, al final no es va destapar, dic, doncs anem a dormir. Però et quedes després a la càmera mirant-te, a veure... No, va, vam anar a fer, vam anar-nos a dormir. Però bueno, això, com que és una cosa molt imprevisible, no,
yeah,
pràcticament no podem saber-ho quan passarà.
Bueno, però almenys pots dir que ho heu pogut veure des de l'Observatori de Pujalt.
Sí, tènuament, però s'ha pogut veure.
Això. Josep Maria Llenes, director de l'Observatori de Pujalt, a La Noia. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, un plaer.
Igualment, i per moltes aurores boreals més, ja sigui aquí o en el lloc que sigui. Que vagi molt bé, Josep Maria.
Igualment, bona tarda.
Abraçada. Que sóc fan absolut de les aurores boreals i que hagi passat això, de debò, que és insòlid, però al mateix temps magnífic. 8 minuts que passen de 5:45. Fem una cosa aquí al Fabricació. Marxem a publicitat, res, breument, i a la tornada. A veure, jo no sé si us en recordareu, però fa unes setmanes va estar amb nosaltres aquí al Fabricació el Miquel Zuzama, que ens va parlar... De què? Doncs ens va parlar d'un gran esdeveniment que passa a Barcelona, el 48 Hores Open House, i volem saber balanç. I, de fet, ens va agradar tant aquesta conversa que l'hem tornat a convidar perquè ens expliqui a quines van ser doncs, aquelles destinacions, quins van ser els edificis més visitats i tot el que passa a dins, i encara ens explicaran més sorpreses. Va, d'aquí res, a Fabricació. Fins ara.
Ràdio Estel.
Posa a punt les defenses dels teus fills. Jo, els meus, els dono cada matí un bon esmorzar i un vial bevible de Protec Junior, de Laboratoris Marnis. Protec Junior té gelea reial, propoli i 12 vitamines i els encanta el seu gust a fruites del bosc. Troba l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara, demana el teu pack 2x1 amb Protec Junior i de regal VitaHelp Vitamina C més Zinc. A més, podràs guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Creure que sí, que la vida és avui i no ahir.
Coco ens presenta Llimona i Sal.
Si tu m'agafes per la cintura i jo t'envolto contra natura, seguint el ritme que no s'atura.
Coco, el grup format per la Fiona i la Clara, connecta amb el públic des del primer moment. Coco és alegria, intensitat i diversió. Llimona i Sal. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Com estàs, Miquel? Fupama.
Hola, què tal?
Què tal? Estàs mirant aquí el llibre de l'Anna Paris, eh? Xulo.
Molt xulo.
Antoni Gaudí, l'arquitecte universal.
Molt bé, molt bé. Molt xulo.
Mira, és que l'Anna Paris avui ha vingut a fer el cafè de les 4, ens l'ha presentat. Jarque, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I ens deia que, clar, ella mateixa ha documentar-se, perquè sí, ha hagut de documentar molt.
És que ho deies, no? És una responsabilitat per ella com a reusenca parlar del reusenc més universal en cas que sigui reusenc. Que això és un,
sí,
altre,
no,
un altre debat.
Sí,
ho confirma.
Sí, està fancat, sí. Bueno, això ho diu l'Anna Pris, eh? Però sí, està fancat. La qüestió és, i si no ja en parlarem, que ella mateixa s'ha sorprès de coses de que potser la gent, clar, si tu vas ara pel carrer i dius, jo ara, per exemple, al Miquel, ara pobre li preguntaré, però què coneixem d'Antoni Gaudí? De com era Antoni Gaudí, no? Cadascú té, doncs, algun tret, no?, que li ve al cap ràpid,
sí,
però aquella mateixa de coses de la vida, no?, personal d'Antoni Gaudí que desconeixia i que explica en aquell llibre. És xulo.
Sempre hi ha sorpreses.
No? I és destinat als més petits, però, bueno, els petits. És infantil, però també no tan infantil. Què et sembla, Miquel?
Jo crec que Antoni Gaudí té un gran avantatge, que és que el coneix tothom, però coneixes una o dues coses d'Antoni Gaudí. I, en canvi, et queda tota la resta i totes les altres coses que, és que no te l'acabaries mai, de detalls i coses seves.
Què, entrem o no? Perquè, a veure, tu ens vas acompanyar fa unes setmanes, abans ho explicàvem, per presentar-nos aquest 48 Hores Open House Barcelona. Va ser un èxit, ja. És que, bueno, Miquel, que vull dir, jo no sé quin balanç em feu, perquè
nosaltres estem
cada any
contents,
millor.
Hem augmentat encara visitants,
sí,
que al final és que estem tan... Els edificis, clar, assumeixen, o sigui, tenim prou públic per omplir-ho tot. Llavors, clar, sí, jo sempre intento en programació anar buscant edificis una miqueta més grans, a veure si pot entrar més gent, però no, molt contents. La gent s'ho ha passat molt bé, hem acostat a la gent a l'arquitectura i el balanç és molt positiu.
Quants visitants, ho saps o no?
Hem tingut 76.500 visitants.
Mora meva.
Sí, el número rodó, però al voltant.
O sigui, pujat, eh?
Hem pujat.
Quins són els edificis que van despertar més interès al públic? Ja teníeu pistes, no? Perquè ara parlarem una mica el procés, no?, per fer la tria, però quins han estat aquests edificis? Han coincidit?
Hem complert les nostres sospites, i és que el modernisme agrada molt, i els edificis que hi ha a Ciutat Vella o l'Eixample sempre són els que la gent hi confia. O sigui, és com a aval de que serà bona arquitectura si estan aquests dos districtes. Ja sabeu, ja vam parlar l'últim cop, que això és mentida, vull dir, hi ha bona arquitectura a tot arreu, no cal anar allà, però sí que és veritat que hi havia edificis molt llaminers, de Domènech i Montaner, que era l'arquitecte de l'any, i han estat... Bueno, han
les
estat
estrelles, no?
Sí, sí, sí.
Va, doncs, avui, com que ens va agradar molt, no, Jarque, la conversa que vam tenir amb el Miquel, hem dit que torni, que ens ho expliqui, perquè volem repassar algunes d'aquelles curiositats, no?, que hi ha al darrere d'aquests edificis més visitats en aquest 48 Hores Open House Barcelona. Per quin comencem? On ens portes?
Jo crec que l'edifici d'aquest any ha estat la Casa Lleó i Morera, de Domènech i Montaner, que està situada al Passeig de Gràcia, i és una casa que molts barcelonins o persones que visiten Barcelona i passen per davant...
Jo no hi he estat mai.
Però estar-hi dins ha estat més complicat. Llavors hem tingut la sort de...
O sigui, no s'hi pot... O sigui, durant... Clar, no hi pots accedir?
No, ara mateix no es pot, no es pot anar, és una casa que està tancada. I llavors, amb l'Open House, durant els dos dies s'ha pogut visitar i tothom que hi ha entrat ha sortit tan enamorat.
I què hi trobem aquí dins?
A Lleó Morera el que trobem és un Domènech i Montaner ja molt format, amb una gran expertesa i un gran coordinador d'artesans. Llavors hi ha el millor de lo millor, amb vitralls, amb marqueteria,
tot,
amb terres, tot. Miris on miris, et cau la bava. Sí, sí.
Uau. A veure, llavors, clar, és l'estrella, diguéssim, us ho esperàveu que fos aquesta casa?
De sabíem que Montaner, molta no? gent trucava a l'oficina. Però escolteu, però hi podré anar, la podré veure,
sí.
I era de les grans. Nosaltres sabem si serà èxit o no per com ens truca la gent.
O sigui, si veieu que teniu com una llau de trucades, en plan, sí. Obriu-me la casa Lleó i Morera, per favor.
Clar, clar. No, inclús quan ja està en programació i diuen, però a quina sí. hora? Segur que obriran a aquesta hora? Però segur, eh? I jo, sí. I llavors això ens passa amb uns quants edificis i a vegades ens sorprenem perquè ens truquen per alguns que diem, vols dir?
Vols dir aquest? Sí.
Sí. Sí, diu, segur, vol anar aquí, no vol anar a un altre. No li diem això, pobra.
Però escolta, aquesta casa que per cert ara acull, clar, Passeig de Gràcia, que doncs grans firmes, no? En aquest cas l'OEF, no sé si els primers, bé, els pisos hi viu gent, que això també és el que ens acostumem a preguntar, no? Quan passegem per davant d'aquests edificis i a Passeig de Gràcia, però aquí deu viure algú?
Aquest ara està buit, en la seva totalitat, perquè la idea era pues, fer-li un canvi, estar a veure si oficina, a veure el show, i estar, en estar parat en el temps. Llavors estava tot buit i visitàvem el principal.
I qui era tu saps qui era la família Lleó i Morera o no? O sigui, com va anar? Això va ser un encàrrec que li van fer Domènec i Montaner?
Això és una història superinteressant i el més curiós d'aquesta família és que, com els altres edificis de l'Eixample, no la van construir de zero. Vull dir, van agafar un edifici que ja existia i Domènec i Montaner el que va fer és decorar-lo i posar-lo maco suficient per al nivell social de la família. I es va ser com a fer aquesta decoració, tant exterior com interior. Però hi ha imatges antigues de la Mansana de Discòrdia que surten totes aquestes cases que tant ara ens agraden i tantes decorades que estan, abans, com a nues, i és curiós.
I per què dius la Mansana de la Discòrdia?
Ui, però no acabaríem mai si entrem, si obrim aquest meló.
No, el podríem obrir una mica. El podem obrir una mica o no?
Que justament en una illa de l'Eixample que va des de Consell de Cent, Consell de Cent, cap a Montaragó, a Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya, allà s'acumulen obres molt importants de Domènec i Montaner, d'Antoni Gaudí, Xica de Falc, i llavors era com que els edificis van anar tan a l'hora construint-se que quasi que passaven per fer visita d'obra l'un per davant de l'altre. Llavors hi havia aquesta rivalitat.
Clar. A veure com portes tu això.
Sí.
No?
I a veure com ho fas i com ho faig jo.
I clar, ets...
I ja, ja aquí hi ha Salseo, però clar, bueno, és...
El Salseo d'aquella hora, d'aquella època, no?
Sí. I de Domènec i Montaner també va ensenyar un altre edifici que la gent també ha anat... hi havia molta cua en aquest edifici, que era el Castell dels Tres Dragons, a la Ciutadella. Que aquest, els darrers anys l'hem vist com amb reixes, perquè l'estan com a restaurant. Que sembla, i hi ha això que diu, hi ha algú, no hi ha algú, que hi fan aquí?
Que hi ha algú?
Passa aquí? Què hi passa aquí?
I aquí sí que hi ha les oficines del Museu de Ciència. Ara ho utilitzen de més d'oficina, però és molt curiós perquè és com una casa encantada. Perquè hi guarden totes les col·leccions antigues.
Sí.
Estan guardades allà pensant a veure quin ús final es donaran a aquest espai o...
Perquè normalment, Miquel, aquestes cases, per exemple, la casa Lleó i Morera, el castell dels Tres Dragons, és de propietat pública, privada... Depèn.
Depèn. La primera és privada i el castell dels Tres Dragons és públic.
És públic. I alguna cosa més que t'hagi cridat l'atenció, per exemple, del castell dels Tres Dragons, que destacaries?
Era molt maco veure com gent... Ha tingut moltes vides, aquest edifici. Va ser... ha estat museu, però a l'inici dels inicis va ser el cafè-restaurant de l'exposició. Llavors era un gran restaurant de luxe per l'ocasió de l'Exposició Universal. Després va ser part ús militar, va ser escola. I en aquest període d'escola va haver gent que venia que deia jo qui venia abans. Llavors hi havia, clar, això, les visites d'Open House tenen una cosa, és que són molt curtes, perquè volem que vingui molta gent, però clar, la gent també vol preguntar moltes coses.
I hi ha moltes històries.
Hi ha gent que té moltes anècdotes. Llavors a vegades hem d'intervenir perquè segueixi les visites perquè la cua s'estanca.
Què vols dir que vull intervenir?
Un voluntari amablement ha d'intentar dir, parlem-ho fora, això, perquè pugui entrar un altre grup. Sí.
Un dels altres edificis, per cert, ara que estàvem visitant la Ciutadella, és el Hivernacle. No sé què s'anà... No sé si...
L'Hivernacle l'estan intervenint per restaurar-lo.
Però això quan acabarà? Perquè això ja portem anys, no, anant-hi al darrere.
Sí que han posat l'accelerador.
Sí? Sí han posat?
Sí. I l'Umbracle sí que es pot visitar els diumenges. Sí. Hi ha moments que es pot visitar. Però és d'aquests edificis que el vam afegir un any a Open House, tot i que es podia visitar, però van anar moltíssimes persones, perquè a vegades costa saber on puc anar i on puc no. I aquí amb l'Open House hi ha aquest punt que la gent li diem, però sap que pot tornar.
Que està obert, no?, durant tot l'any.
L'edifici més visitat d'aquest any ha estat l'antiga presó La Model, que ja té visites gratuïtes al llarg de l'any. El que passa que van amb inscripció prèvia i hi ha molta més demanda que no oferta. Però és l'edifici més visitat... Fa 5 anys que és l'edifici més visitat del festival. També perquè és molt gran i pot entrar...
I pot entrar molta gent, no? Que és el que tu dius, que també esteu buscant llocs que puguin entrar molta més gent. Va, passem a un altre dels edificis més visitats. Quin ha estat? Aquestes torres venecianes, no diria?
Exacte. Torres venecianes ha estat molt interessant perquè, a més de que és un edifici que atrau moltíssim, és dels nostres top 2, que és Arc de Triomf i Torres Venecianes, que sí que no sobren mai, en tot l'any, a no ser que siguin nosaltres. I llavors això sí que són com els dos grans pesos pesats. I l'altra cosa curiosa, o que és molt maca d'aquest any, és que l'itinerari adaptat per persones sordes que hem tingut a l'Open House l'hem fet passar per allà, i ha estat molt maco veure com t'expliquen tot i veure... Realment el col·lectiu de persones sordes té... En el festival, per exemple, només tenim una activitat per ells. Llavors sempre intentem que sigui molt espectacular i molt, molt xula perquè puguin gaudir-la al 100%.
Ara tu, Miquel, mencionaves l'Arc del Triomf. També aquestes torres venecianes que estan tancades al públic. Això per què passa? I si és a dir, si creus que en un mig termini, doncs això podrà estar obert perquè es visiti.
Seria més fàcil que obrissin torres venecianes que no Arc del Triomf per al tipus d'escala que hi ha per pujar dalt. I crec que al final el que caldria seria fer una gran mobilització i plantar-nos a les torres venecianes i demanar-ho.
I dir, va, obriu.
Perquè al final sí que s'està veient des de fa molts anys que obrim a l'Open House i cada any hi ha 1.500, 2.000 persones que volen anar. Però també al final és una despesa que sigui una despesa pública, d'habilitar-ho per fer visites, formar un equip de gent que ho pugui explicar. Jo crec que tot és fer-ho. La Model es va, per força veïnal, també s'han fet aquestes visites ara. Jo crec que tot és...
Tot és parlar-ho, eh? Sí, i tot és organitzar-se. Mira, el Miquel Zuzama ens ha d'explicar una novetat que hi ha dins, perquè no és que sigui el 48 Hores Open House Barcelona unes dates concretes, no, és tot l'any. Feu coses gairebé tot l'any, no, Miquel?
Sí, tant, treballant tot l'any i més.
I més. Ara ens ho expliques, no? Perquè és un projecte molt xulo, que ens queden pocs minuts, però rapidíssimament, Pavellons Güell també va ser un dels top, d'aquesta edició.
Pavellons Güell agrada molt perquè la gent és un gaudí que potser tens menys coneixement i perquè quan passem per davant Avinguda Pedralbes, la porta és espectacular, la porta de forja, i poder entrar-hi i que t'expliquin què era aquest espai, aquests pavellons, però a més que t'expliquin lo gran que era la finca dels Güell en el seu moment, perquè abastava, bueno, la Diagonal a la travessa. O sigui, s'estén cap avall i tenia una extensió enorme. Llavors, conèixer-ho i que t'ho expliquin és molt xulo.
Dit això, què ens has d'explicar? A veure, quin és aquest gran projecte?
Bé, jo us volia comentar que l'últim cop vam parlar de que la meva feina és buscar claus d'edificis xulos durant tot l'any, però ara ve una altra part de la meva feina que m'agrada molt, que és llegir totes les propostes que ens fa el públic. Llavors, tots els visitants de l'Open House heu pogut contestar una enquesta dient quin edifici us agradaria que participés. Llavors, ens estem estudiant perquè hi ha més
de... I quantes peticions heu arribat a tenir, Miquel?
Que hi ha 76.000 comentaris. Llavors, anem mirant-ho.
76.000 comentaris.
Anem mirant amb paciència. I sí que dic que jo vull fer una crida oberta per dir que, per favor, les coses que demana més la gent és Sagrada Família, Casa Batlló i La Pedrera.
Que això ja està.
Això ja es pot anar a veure. Això ja es pot visitar. Això no aniria bé. Llavors, però en canvi, la gent demana coses que jo estic buscant des de fa molt temps i jo, quanta més gent ho demani, jo després vaig a dir-ho. I això seria un exemple, per exemple, el Walden 7, que està a Esplugues, que és un edifici brutalista.
El Walden? Sí, sí, sí.
El Walden, sí, de Bofill.
Però que hi viu gent, al Walden, encara, no?
Que un veí ens obri, cap problema, i anem a tots a visitar-lo.
Els 76.000, eh?
I després l'altra cosa molt graciosa és que sempre hi ha... La gent és molt curiós, però el gracioset que escriu quin edifici t'agradaria i posa en casa meva... Hi ha hagut 8,
doncs mira.
8, no, però que escriuen casa meva.
Que se senten casa seva com algo. Doncs, escolta, doncs,
però hi ha, però en canvi hi ha gent que va haver una visitant que em va escriure carrer tal, número tal, pis segona.
Ah, mira.
I llavors jo he contactat amb aquesta persona, dir-li, escolta, què és això? I resulta que sí que és casa seva i mirarem a veure si l'any vinent pot participar en el festival. O sigui que estem supercontents i que ens ho mirem. Vull dir, ens ho mirem perquè... Sí, sí, la gent fa propostes i estem per escoltar. Sí, 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 i tant, i tant.
Perdona, tornant al Walden, que dius que és una de les peticions que més gent us ha fet, no?, al Walden. Hi ha, ara no sé si m'equivoco, tu sabràs millor, però el despatx, diguéssim... No, perdona, no, despatx no. L'oficina d'arquitectura...
Sí, la fàbrica de Bofill està al costat. Sí.
Està al costat, però no és el mateix.
No és el mateix, estan tocant-se. Es toquen. Val. Però, val. I també hem parlat amb ells i també seria un espai molt interessant afegir al festival. Però sí, sí, des d'aquí demano que quantes més peticions tingueu, feu-nos-les arribar, perquè
què
les
estudiem. Què hem de fer ara? Perquè igual hi ha algun oient que diu, mira, és que jo m'agradaria entrar en aquest edifici. És Barcelona, però que estava obert també, fora de Barcelona.
Sí, són set ciutats. Hi ha Badalona, Sant Joan Despí, Santa Coloma, Sitges... Vilassar de Dalt, sí, i Badalona Santa Coloma. Sí, crec que ja els he dit.
Val, llavors, què han de fer els oients? Doncs que diguin,
jo ara diria que ens avui podeu escriure per xarxes socials, sí, o ens podeu enviar un correu electrònic a la nostra web, allà, el de consultes@openhousebarcelona. I tant, i tant. Tot el que vulgueu cobrim, ens escriviu, ho intentarem. Sabeu que és difícil i que hi ha gent que no vol obrir casa seva, però ah,
però tu dius que la clau que, clar, tu dius, ara queda aquest procés de rebre aquestes peticions, després és el procés de demanar les claus.
Sí, exacte.
Que clar, que deies que el més complicat era, o del més complicat, jo me recordo que ho vas explicar, Miquel, és sonar a algunes parades de metro, no?, que us ho demanaven, això no?
Això encara és una assignatura pendent. Però jo crec que TMB està fent gestions per habilitar-ne alguna. Sí? Però encara es faran falta uns
anys. Quina és la parada, diguéssim, que hi ha? Jo us demana una parada concreta o no?
La de Correus. Via la Lletana, a sota l'edifici central de Correus.
I per què? Què hi passa allà?
Perquè hi havia anuncis antics, d'aquests que encara veies, no retro, perquè són originals, sí, però crec que hi havia un anunci de Danone, que es veia. Quan passes amb el tren, es veia. I ara a l'estiu van estar fent obres i sembla que van estar com netejant-ho o...
Això vol dir alguna cosa?
Hi ha pistes de que algú s'està movent, sí, sí.
I era aquesta i quina era la clau
també
més...
També n'hi ha una Gaudí. A l'Avinguda Gaudí, la línia Lila, hi ha una parada fantasma, que crec que li deia la parada Gaudí, que el tren també passa i es pot veure des dels vagons. I aquesta connectava amb un edifici que és com que podies parar amb el metro i entrar directament a un edifici, que potser era gestió també de treballadors de TMB.
Veus?
Això que comentaves de projectes... Clar, el nostre proper projecte Open House serà al maig, que és els espais ocults, que són tot aquest sector d'edificis. Serà al maig i principis de maig.
Un tatu,
sí. I... projectes ocults.
Sí, espais ocults.
Espais ocults.
I seran el més ocult de l'ocult de l'Open House. Sí, és com és el més complicat de lo complicat d'obrir, és el maig.
Open House negre.
El maig.
Sí, el maig.
I ens pots avançar alguna cosa que ja tingueu així mig oberta?
És que no, encara és no m'he posat, encara no he tancat l'Open House, donen vacances.
Home, si has de llegir totes les peticions...
Clar, però peticions, algun que diguis, va, aquest hi serà.
A mi m'agrada molt els refugis antiaeris, va, perquè n'hi ha molts d'amagats. N'hi ha una sota la plaça de Tetuán, enorme,
sí,
que s'accedeix a través d'un espai supercomplicat. Però aquest seria un que estarien disposats a obrir-lo des de qui té la clau.
M'agrada això de que des de qui té la clau. T'has reunit amb gent...
Jo parlo moltíssima gent i realment hi ha gent que no t'esperaries mai que tingués una clau. I parlant de claus, jo ara a la meva taula de l'Open House tinc la del cilindre d'Horta, que va participar a l'Open House, que com van haver de tancar els nostres voluntaris, ens l'han fet arribar i ara l'he de tornar al districte d'Horta.
El seu propietari.
L'he de tornar. També vam tenir les claus de Casa Juncosa, que va ser també molt maca, llavors estàvem allà les claus al despatx.
Miquel, moltes gràcies per haver vingut i fet aquest balanç del 48 Hores Open House Barcelona, que podeu seguir participant dient aquell espai que us faria gràcia que el Miquel aconsegueixi la clau i així el podem veure tots. Miquel Zuzama, moltes gràcies.
A vosaltres, fins la propera.
Vinga, no ho deixem aquí, no tenim temps per més. Fins demà a 2:45. A house in the middle of our street. A house in the middle of our... I remember when I came and everything was good, when we would have such a very good time, such a fine time, such a happy time. And I remember how it plays if you waste a day away.
Fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús-dinar amb segell de qualitat.